Maria, obric un momentet el micro. És que vores, he rebut whatsapps que me deien allò de, si no sabem dir, descongestionar. Tinguem nosaltres a la diputada autonòmica Sabina Escrig. Molt bon dia.
Molt bon dia, jo vinc descongestionada. És un poc complicat, eh?
Pues tot...
Bueno, primer vull donar les gràcies a Maria per Moon River. És que l'altre dia la vaig escoltar que la vau posar... m'ha agarrat un poquet de celet.
Pues tot això ha sigut, fija't, per culpa de Ximo Puig.
Ui!
Dona compte, estic llegint la notícia, val? Però tot això és perquè en principi nosaltres quan ens fem l'escaleta de lo que anem a parlar, claro, Ximo Puig dia que a l'inici de la pandèmia la letalitat del virus era del 8,3% i ara ha baixat al 0,25%. Uh-huh. Això era el mes de març, que no estem en la mateixa situació. I després que hi havia en aquell moment un 20% d'ocupació als hospitals i ara hi ha un 4%, que els UCIs entonces estaven a un 60% i ara estan a un 6%. Per lo tant, hem descongestionat les UCIs.
Efectivament.
I com quan ella i jo estàvem tractant la notícia, no mos deixia la paraula descongestionar, quan ens hem posat en directe hem fet el mateix, hem fet un poc un teatrillo de que no ens deixia esta paraula. I tot això ho dic, Sabina, perquè resulta que des de juliol, que teníem, vam acabar el mes de juliol en 89 casos, en el 1 de setembre estem en 902 casos. Clar, però Ximo Puig, per la seva part, en les declaracions ens tranquil·litzava dient-nos que la situació no és la mateixa, la letalitat tampoc.
Per suposat.
I estem més preparats.
Clar que sí, és que jo crec que les voltes que he vingut ací i hem parlat d'aquesta situació, que és la situació actual, és la situació que estem vivint i és la situació que hem de viure durant un temps fins que estiga la vacuna, fins que es posem la vacuna, fins que doni resultats la vacuna. Clar que estem millor preparats. En aquell moment ningú al món sabia lo que era aquest virus. Ningú al món. Perquè el que ha passat en este país, el que ha passat al País Valencià, el que ha passat a Espanya, a Europa i al món, ha sigut, i és així, és una pandèmia global. No és una qüestió ni d'ací ni d'un altre lloc, és una qüestió de tot el món. Per això és una pandèmia global. I ens va pillar a tots en el peu canviat, però ens va pillar a tots en el peu canviat perquè era una cosa nova, un virus nou, que ni els científics coneixien de la seva letalitat, de lo que produïa ese virus. I aleshores, clar, que no estàvem ningú, del color polític que siga, ningú estava preparat. Hi havia administracions que estaven millor preparades que unes altres. Nosaltres ens vam posar en marxa en seguida, el govern de Ximo Puig, el Consell de Ximo Puig, es va posar en seguida en marxa. En tots aquests avions que va fletar portant material, mentre Ximo Puig, el Consell de Ximo Puig, treballava, gestionava i portava avions, uns altres feien pues, politiqueo, dient que havien comprat avions i els avions no arribaven mai, com ha sigut la Comunitat de Madrid. I com és un exemple de com s'ha gestionat el País Valencià i com s'ha gestionat la Comunitat de Madrid. Nosaltres estem molt més preparats. Nosaltres tenim en Fira València material per més de 6 mesos acumulat, perquè ens van preparar per a que no tornara a passar el que desgraciadament va passar en el mes de març, quan ens va vindre de sobte el que ens va vindre. Aleshores, gestió i treball i diàleg. Què és el més important? És parlar, és dialogar en tots els agents afectats, perquè aquesta pandèmia, hi ha que recordar que és econòmica, social i sanitària, sobretot sanitària.
Ara que me diu que és econòmica, Labora, l'entitat ha tret unes ajudes per al Covid i unes ajudes que van a cada ajuntament. Els ajuntaments trauen una oferta pública i que és, a partir del 8 de setembre ja podran apuntar-se i donaran treball a els ciutadans per a aquest motor econòmic que té que posar-se en marxa.
Efectivament.
Entonces, és una forma de reactivar l'economia, perquè no només... Clar, és una pandèmia que ens afecta bueno, la salut, que és el més important, però és que resulta que sense diners... Pues, també estem patint.
Clar, i estem patint. I jo el que vull recordar és el tema del diàleg. El diàleg. El sentar-se en els agents socials, en sentar-se en els empresaris, en sentar-se en els sindicats, que ho ha fet igual Ximo Puig per arribar a un acord, que ho vaig explicar l'última vegada, en aquests tres grans plans, en aquests tres grans acords, sindicats, patronal, per a pal·liar, efectivament, aquesta crisi econòmica. Però des del govern central com des del govern de la Generalitat, el que s'està fent és no deixar a ningú darrere. Per això s'han ficat tantes mesures econòmiques, primer, per ajudar a les persones més vulnerables, a les persones que estan a l'atur, a les persones que no tenen cap ajuda en l'ingrés mínim vital, en les ajudes des de la conselleria, perquè nosaltres hem sigut la comunitat autònoma que més ha augmentat en aquests últims 5 anys en despesa social. I despesa social és despesa per a les famílies. Els diners públics han d'estar sempre al costat de les persones i això és una prioritat del Consell de Ximo Puig i és una prioritat també del govern d'Espanya, d'estar en les persones. N'hi ha que cuidar a les persones, n'hi ha que cuidar a l'economia, perquè cuidar a l'economia és cuidar també a les persones. N'hi ha que reactivar l'economia i el Consell de Ximo Puig, el Consell de la Generalitat Valenciana, de Compromís, de Podem i del PSPB-PSOE, està ahí. Els diners ajudant a les persones, ajudant a les empreses, ajudant als autònoms, que els autònoms mai havien tingut les ajudes tant per part de l'Estat com per part de la Generalitat com s'estan tenint ara. És superimportant. Els recursos econòmics, els impostos, quan paguem aquests impostos, després aquests impostos retornen a la societat. Retornen en educació, retornen en sanitat, retornen en economia, retornen en treball, etcètera, etcètera. Prioritzar sempre. Prioritzar.
Si parlem d'habitatge, així té el plan de les 500 vivendes que vostè, que està ahí, està en... concretament, a més de ser portaveu adjunta del grup parlamentari del Partit Social del PSPB, també està en habitatge, és dir...
Portaveu d'habitatge.
Clar, ahí és on se mira, a més en lupa, i ses 500 vivendes socials que n'hi ha, i sa gent que està pagant el lloguer i a lo millor a hores d'ara per culpa de lo que ens ha passat no arriba i a més ens va assegurar el director que és Aznar
sí, Alberto Aznar, el director general de l'EVA,
que no se quedaria ningú sense sostre. És
dir, que això és l'objectiu. Jo crec que la pandèmia el que ens ha ensenyat al 100% és que l'habitatge és el dret que dona els altres drets. Perquè sense habitatge tu no pots iniciar el teu projecte de vida. Aleshores, el dret que dona la resta de drets, que tu pots exercir la resta de drets, és l'habitatge, un sostre, una vivenda. I una vivenda digna. Perquè en aquest confinament, pues, uns ho han passat pitjor que altres en el tema de l'habitatge. Entonces, un dels objectius principals del Botànic, ja en l'anterior legislatura se va recuperar molt d'habitatge, se va rehabilitar molt d'habitatge, del parc públic d'habitatge, perquè el Partit Popular ho va deixar molt malament, i ho va deixar malament ja no sols en el parc públic d'habitatge. Quan nosaltres vam arribar, se devia en ajudes a l'alquiler, a les famílies, en els pitjors anys de la crisi, se devien 340 milions d'euros en ajudes d'alquiler. La responsable en aquell moment era la senyora Bonich. Quan nosaltres vam arribar, vam tindre que fer un pla en una plataforma, se va crear una plataforma d'afectats per el impagament de l'arrendament. La consellera, l'anterior consellera d'Habitatge i Territori, María José Salvador, que ara és la vicepresidenta de les Corts, se va sentar en la plataforma i van acordar un pagament, un calendari de pagament, per a pagar a totes aquestes famílies. Aleshores, a mi em sorprèn moltíssim quan és el PP i fica la bandera dels desnonaments, criticant els desnonaments quan ells van ser conseqüència de molts desnonaments, perquè si tu no pagues les ajudes d'alquiler, tu estàs perjudicant a moltes famílies. Aleshores, en aquell moment se van rehabilitar habitatges, se va pagar, se va fer un pla, un calendari per pagar els 340 milions d'euros que se devia a les famílies, i ara aquest Consell, abans en l'anterior botànic, era una direcció general, una secretaria era una direcció general, i ara ho havíem convertit en una conselleria, perquè l'habitatge és fonamental. Una persona no pot escriure el seu llibre de vida sense un habitatge. Una persona, quan vol començar la seva vida, necessita un habitatge. Aleshores, un dels, vamos, jo crec que primordial, un dels punts primordials per al botànic és augmentar el parc públic d'habitatge. És augmentar les ajudes i és augmentar els pressupostos. I s'han augmentat durant aquests 5 anys una barbaritat en el tema d'habitatge, perquè per a nosaltres és fonamental.
Quan parlàvem en Aznar, parlàvem també de lo que era les vivendes ocupades, i ell volia que fèrem una clara diferència.
Clar.
Sabina, quina diferència
hi ha? No és el mateix. Suposo que ell parlaria de les vivendes ocupades dins del parc públic d'habitatge, que és el que nosaltres coneixem. N'hi ha moltes famílies que el que se fa no és des de l'administració, si és una vivenda de l'administració, el que se fa és ajudar aquestes famílies per a tramitar-los l'ajuda i que no estiguen en aquesta situació. És fonamental arribar al desnonament zero. I arribar al desnonament zero és tindre un parc públic d'habitatge en condicions, un parc públic d'habitatge en número de vivendes que arribi a totes les famílies que no tenen disponibilitat d'habitatge. Jo crec que ixe...
Sí, però el que nosaltres ens mostren és dir, nosaltres ens sentem al migdia, sobretot a veure els informatius, i trobem que una persona ha ocupat una villa i ixe en biquini per la finestra i ens diu que hablen con su abogado.
Bueno, això ja és... és que, claro, n'hi ha casos i casos. N'hi ha casos de gent, de famílies en xiquets, que estan, a lo millor, ocupant una vivenda o no, o estan en una vivenda d'un banc, han deixat de pagar i van a fer el desnonament. Aleshores, una qüestió és una família, en xiquets, en persones grans, que el que n'hi ha que fer és estudiar, mediar en els bancs, per a que no se produïsca el desnonament. I després estan els cares dures. Els cares dures n'hi hauran sempre, però no sols en l'ocupació de vivenda.
Però que vostès condenen els cares dures.
Clar que n'hi ha que condenar les cares dures.
I les persones que d'alguna manera els indiquen si no teniu diners teniu dret a ocupar una casa. No, és que no l'ocupareu, és que anirem per la via legal que toque perquè vostès tinguin un sostre i no patisquen.
És el que jo he dit abans. L'objectiu ha de ser tindre un parc públic d'habitatges per a donar resposta a aquestes situacions. ¿Vale? Perquè... jo crec que... a voltes l'alarmisme també, perquè ara hissen contínuament les ocupacions il·legals, i ja ho estic dient, n'hi ha que estudiar cada cas, perquè cada cas és d'una forma.
Sí, però
no n'hi ha que estudiar cada cas.
La franja de la dreta és com que els ocupes no, i la franja de l'esquerra és com que els ocupes sí. I això
no
n'hi ha que tratar-lo.
Jo no crec que siga la dreta ocupes no i l'esquerra ocupes sí. Parlem de sentit comú. És que tenim que parlar sempre del sentit comú. És que a mi aquests missatges extremats em donen por.
Sí, mira, jo
em donen por. Perquè ni tot és blanc ni tot és negre. Ni tots són ocupes, ni te'n vas a comprar i quan tornes te n'ocupa la casa. I després està el que jo he dit abans. Els cares dures que entren efectivament en una villa i hable usted con mi abogado. És que no sabem la situació de cada persona, la situació de cada família, perquè el que també he escoltat jo, perquè ara els mitjans de comunicació tenen el tema dels ocupes tots els dies en la televisió, és les situacions de cada família o les situacions després de molta gent que
vostè ens parla des d'una perspectiva d'escoltar o de tractar que no ens arribem a tindre gent per al carrer sense sostre, perquè jo de ben menuda ja m'explicaven que una persona quan se troba sense casa és quan entra en l'espiral este del no retorno. És dir, ja no té un puesto a on va dirigir les cartes que en aquell moment
clar
estaven,
sí.
Ja no hi ha un puesto a on localitzar-la, i en aquest moment ja perd tota autoestima i no se recupera. No,
efectivament, és que és fonamental. Mira, lo mateix que la renta mínima.
L'ingrés mínim vital.
L'ingrés mínim vital, la renta, després està la renta valenciana.
Bàsica valenciana.
Sí.
La renta mínima valenciana. Mos està dient Maria Aixina, te permetim que mos ho digues en el micro, no passa res. Saben que saps dir de lo de allò de descongestionar. És la renta mínima valenciana.
L'ingrés mínim vital i la renta valenciana és donar oportunitats a moltíssimes persones, perquè no és el mateix eixir al carrer sabent que tens un ingrés mensual per a buscar feina, per a sentir-te tu millor, perquè tu tens una assegurança de dir, bueno, mentre jo busque feina, almenys tinc les meues necessitats cobertes, o quasi totes les necessitats bàsiques cobertes. Perquè emocionalment és molt, molt dur. Emocionalment és molt dur no poder donar als teus fills allò que necessiten. Emocionalment és molt dur no poder desenvolupar la teva vida com tu voldries per qüestions econòmiques. Aleshores, el que acabes de dir és fonamental, perquè molta gent que no té habitatge, ni hi ha gent que està al carrer, perquè és una decisió seua, li agrada viure al carrer, etcètera, etcètera, serà millor o serà pitjor, però n'hi ha gent que no té un habitatge perquè no pot accedir a ell.
I quan ha arribat al fondo, a quan ja estàs en el fons, dius, és que ja no saps com remuntar.
És que emocionalment és molt dur.
Un tema que també parlem sobre això és, per exemple, nosaltres així tenim a Txelo, que Txelo és de la Joventut Antoniana, i ella està pendent d'aquestes persones que van a demanar ajuda. I el que sí que sempre se lluita és trencar. És dir, si mon pare demanava, intentem que ixe fill, si un pare demana entre en ixe fill, sàpiga que hi ha unes altres possibilitats. Donem-li
clar
que no demane i que remonte.
Jo crec que primer de tot hi ha que trencar ixe peix que es menja la cua, perquè normalment els avis, els pares, els fills, si Maria està en Joventut Antoniana, jo crec que...
És Txelo.
Ai, Txelo, perdó. Estan en Joventut Antoniana, estic segura de que ella haurà conegut els abuelos, els pares i els fills. Aleshores, el primer que n'hi ha que fer des de l'administració és trencar ese cercle viciós, és trencar-lo i donar oportunitats. I jo sempre defense, no, que els treballadors socials i el que té que fer l'administració, i jo com a administració, el que tenim que fer és posar recursos en educadors de carrer, en treballadors socials, i que no se convertisquen en administratius tramitant ajudes, sinó que tu després, a moltes famílies, o a algunes famílies, o a alguns nuclis familiars, el que tens que fer és ensenyar-los a gestionar-se, a eixir al món, a saber administrar-se, a que tenen que alçar els seus fills, portar-los a escola, fer-les menjars, etc, etc. Que és un treball emocional també. N'hi ha que treballar en les persones per el tema emocional, perquè és conforme tu has dit, una persona arriba fins al fons i diu, és que jo ni tinc casa, ni tinc oportunitats, ni tinc res. Les administracions i els diners de les administracions estan per a això.
La comunitat, clar, ara rebrem ajudes de la comunitat europea en habitatge, bioclimàtic i tot el que més. Espanya com està a aquest nivell, a nivell d'aixos serveis socials, a nivell de potenciar la seva població?
Jo crec que hi ha hagut un canvi molt gran des de que governa l'esquerra, des de que governa un govern progressista, tant en Espanya, en l'Estat, com en el País Valencià. Ha hagut un canvi fonamental durant aquests 5 anys últims, perquè s'ha treballat al costat de les persones. No és el mateix, ni n'hi ha els recursos econòmics iguals. Fa 5 anys que ara. Vam eixir, l'altre dia va eixir una notícia de que la Comunitat Valenciana, de que el País Valencià ha augmentat considerablement les ajudes socials. I això és fonamental. i Europa és fonamental. Que és fonamental
una,
Europa.
Una altra pregunta, Sabina, així s'està fent un treball, que és el que me diem, que és fonamental Europa, nosaltres en aquest moment tenim més conscienciats a la ciutadania espanyola, que a la ciutadania, que ja és espanyola, però que ha vingut de fora, que s'ha integrat, que està integrat.
Sí, sí, per supost.
Però el percentatge de gent ja és més gran, la gent, per exemple, magrebí, que ha vingut i que portava uns anys endarrerida de nosaltres?
Però no entenc jo el que me vols dir.
Sí, si Susana. Me referis que la població espanyola, la comunitat sí. valenciana, ja estem un poc més a l'altura d'Europa. Si quizà la gent que ara va a serveis socials pot ser singa, la gent que
jo
és...
Crec que és jo crec que als serveis socials van famílies que ho necessiten, que complissin els requisits per a rebre ajudes. No sé si n'hi hauran, perquè això és més una qüestió local, perquè la gestió de serveis socials és una competència local, uh-huh. i jo crec que això el que millor li podrà explicar és el regidor Álvaro Escorihuela, uh-huh. però jo no sé si n'hi haurà més gent immigrant o n'hi haurà més gent...
Sí, però jo li pregunto a vostè, diputada autonòmica, sí. si en, el, en la comunitat valenciana, en estos moments, sí que la comunitat valenciana ha despegat... És a dir, ja no estem com estàvem uns anys darrere, tenim que pensar que ja portem dos legislatures en el govern progressista. Si ara en este moment, que nosaltres ja hem d'alguna manera fet que els nostres residents de nostres, vaja, que som espanyols, ja hagin pujat un poc, i sí que és veritat que els que venen, que també són espanyols i també són residents en la comunitat valenciana, n'hi ha més percentatge d'immigrants.
Jo crec que hem de parlar...
O d'origen magrebí, no són immigrants.
Jo crec que hem de parlar de persones, uh-huh. no distinguir entre els nascuts així o els nouvinguts, hem de parlar de persones. Jo crec que n'hi ha que ajudar a totes les persones, als nouvinguts i als residents, que complisquen els requisits. Si n'hi haurà més immigració o més gent nouvinguda que està... que en aquests moments demana més ajuda, si complís els requisits, se'ls donarà, i si no complís els requisits, no se'ls donarà. Però no n'hi ha que diferenciar, no n'hi ha que diferenciar entre nouvinguts i
clar, però entonces, bueno, anem...
autòctons, si vulguem dir-li aixina, sinó que tenim que mirar que totes aquelles persones que complissin els requisits tinguin les ajudes que es corresponen.
Uh-huh. En este cas, el que jo volia dir-li és que quizá pues, els espanyols estem ja un poc, hem tingut més anys de tindre esta cultura democràtica i de més, i que els que venen d'origen magribí o de puestos més desafavorits pot ser estiguem ara perquè costa un poc més que la gent arribi a prendre consciència de que són persones i que ens hem de valorar. No,
no volia
fer tant la diferència entre gent que ve d'origen magrebí, que ja és espanyola, o gent d'Espanya. No obstant, dit això, sí que és un bon moment en el que abordem aquest tema. En serveis socials, en Espanya, en la comunitat valenciana, en la província de Castelló, només se beneficien els magrebis? O la gent que ve de fora?
Jo torno a dir el mateix. No hem de distingir entre nouvinguts ni els que estan així. Això no n'hi ha que distingir-lo. Hem de parlar de persones. Jo sempre dic, quan me pregunten, jo soc ciutadana del món. Uh-huh. Ciutadana del món. En l'avantatge de que jo he nascut així, n'hi ha gent que ha nascut en els altres llocs més desfavorits. Que quan un se'n va de la sa casa, de la seva terra, uh-huh. quan un té que abandonar la seva terra, no és per gust, és clar. Per guerres... És per misèria, és per fam, és per donar oportunitats als teus fills. I torno a repetir, qualsevol ciutadà, siga d'on siga, visca on visca, que complís els requisits que diuen els decrets o que diuen la normativa uh-huh. Uh-huh. per accedir a ajudes, té dret a una ajuda. Té dret a una ajuda. Sempre que complisca els requisits, sempre que complisca els requisits, i a lo millor el requisit te diu... haver estat vivint en la comunitat valenciana X anys, etcètera, etcètera. Uh-huh. Que no n'hi ha que distingir. Parlem de persones. Jo sí. em sent molt orgullosa de tindre una comunitat com la nostra tan oberta i tan acollidora, perquè nosaltres hem sigut acollidors sempre, sempre hem sigut acollidors. I a mi em plena d'orgull que les persones tinguin una oportunitat. Hagin nascut o no hagin nascut, siguen d'ací o siguen de fora, tinguin una oportunitat. Perquè jo també voldria que si en algun moment a Espanya estan tantes dificultats i la gent té que anar-se'n fora a treballar com va ser després de la guerra, en la postguerra que va haver moltíssima
gent fa tant de temps, perquè no, últimament també hem invertit en els nostres jovens, els han format, hem gastat uns recursos, s'han format, volen formar, i s'ha tocat anar-se'n fora.
Ja. Però jo el que vull que quede clar, perquè a mi no m'agraden gens els missatges xenòfobs, els missatges racistes, de que els que venen de fora es ho lleven a la gent d'ací. No. Uh-huh. Si tu complis els requisits que diu la normativa, que diuen les bases, que diu el que diga o els decrets, la normativa sobretot, complis els requisits, tu tindràs dret a una ajuda. Sempre que complisques els requisits, no vol dir que tu vens, baixes, desgraciadament, baixes d'una patera i ja tens, a lo millor, els mateixos drets que un altre que fa molt de temps que sí. No, ho torno a dir. Si tu complis els requisits, tindràs dret a les ajudes que te corresponguen. Si no complis els requisits, no. I tenim que sentir-nos orgullosos de tindre una societat aixina, que ajuda a la gent més desfavorable. I tenim que sentir-nos orgullosos de poder tindre capacitat econòmica per ajudar a països en vies de desenvolupament. Mm-hmm. Molt important, perquè si nosaltres invertim el 7% dels nostres diners per a altres països en vies de desenvolupament, si ajudem a aquests països, la gent tampoc tindrà que abandonar aquests països i podrà quedar sense casa. Perquè la tierra donde nací, por madre la conocí. I tots volem viure. A mi em sabria, jo crec que se me trencaria el cor tindre que anar de Vila-real.
No.
De Vila-real.
Vostè, des de luego, perquè jo pensé que només li falta portar el nom escrit en la camiseta. Perquè, a més, em diu, jo de Vila-real.
Jo sí. El meu poble és, jo estimo el meu poble.
I tot el món ens agrada estar en la nostra terra. Deuríem de sentir-nos orgullosos de poder acollir a gent que està en desenvolupament, com vostè bé dia fa un moment, i llevar i desterrar i se mite de els que venen de fora, en seguida tenen el que demanen.
Clar,
és que
jo quan escolti això de l'extrema dreta, sobretot, de que tenen els mateixos drets que un altre, no és aixina. És que tu quan vas a demanar una ajuda, te demanen una de papers, no, un requisit.
En este cas, vostè diria, ojalà, i no te tinguis que veure mai en demanar una ajuda.
Sí, jo he sigut regidora de serveis socials, vaig ser un any. Jo me n'anàvem a casa i me fartava de plorar.
Una política, antes de ser política, una persona antes de ser política, deuria passar per una ONG, diguem del tipus que siga, eh?
Jo crec que no, perquè cada un té un perfil. Jo tinc un perfil, una altra persona té un altre perfil, hi ha gent més sensible, més emocional, hi ha gent que té més empatia, hi ha gent que és apàtic totalment, i hi ha gent en diferents característiques. El que tu no pots fer és fer una llista electoral en 25 persones que són que tenen el mateix perfil. Uh-huh. Això no seria el correcte, sinó que cada un té el seu perfil i jo crec que cada un tenim les nostres coses bones i les nostres coses roïns, cada un destaquem en unes coses i en unes altres no. Jo crec que això, jo sempre dic que mira, és un exemple, vaig a donar un altre exemple per entendre. La multiculturalitat és riquesa. Quantes més cultures viuen en una societat, això és riquesa, perquè tots aprenem de la resta. Pues en el tema de les persones el mateix, cada un tenim unes diferències, tenim unes virtuts, tenim uns defectes, però això fa que siguem una societat.
Jo pel que fa sé que no és la seva àrea, però sé que la consellera Ana Barceló decideix no fer les PCRs als mestres, i això ha estat als docents, vaja. Uh-huh. Això ha estat molt criticat, és a dir, ho ha reprochat pràcticament. Vostè, aquesta decisió de la consellera?
Jo vaig crec que n'hi ha que parlar més d'una forma sanitària. Avui te fas una PCR, i dones negatiu i a lo millor resulta que demà t'has contagiat i a la pròxima PCR, si és als 10 dies, t'eixirà positiu. Jo no sé si és un mecanisme, si des de la Conselleria de Sanitat han valorat de que no n'hi ha que fer les PCRs al món educatiu, pues a lo millor és perquè han valorat que té que ser aixina.
Vostè entén la decisió de la consellera per aquesta part?
Jo entenc des de la part sanitària, sabent com és Ana Barceló, sabent com és la consellera escolta moltíssim, té un diàleg constant en el món sanitari, si han considerat des de la Conselleria d'Educació i des de la Conselleria d'Educació que no és precís fer els PCRs, és perquè no serà precís. Podem estar, n'hi haurà gent que estarà més d'acord i n'hi haurà gent que estarà menys d'acord, com tot en la vida. No anem, jo sempre dic que en política facis el que facis, no mai vas a estar, no vas, va a estar tot el món d'acord en la teua decisió. Les decisions són molt dures. A voltes es prenen decisions que un no voldria prendre, però les circumstàncies, o perquè te ho recomanen, són aixina. I governar és difícil, és molt difícil. L'oposició és molt... Estar en l'oposició és estar en la tranquil·litat absoluta perquè te dediques a criticar el que fa el govern. I és el que està fent ara el Partit Popular, és el que està fent Vox, de no recolzar al govern en decisions dures, com n'hi ha que prendre decisions, i machacar constantment, constantment, constantment. Quan són un exemple a no seguir, perquè allà en les comunitats autònomes on governa la dreta van a la cua de totes les mesures que, per exemple, s'han posat ací al País Valencià en marxa. Ací, abans d'agost, ja n'hi havia un... ja s'havia tancat un pacte en la majoria dels sindicats, dels professors de la pública, en els sindicats de l'escolta, de l'escola concertada i en els empresaris de l'escola concertada. S'han augmentat en més de 4.000 els professors. Pues vaig a parlar de quan governava el Partit Popular a Espanya. En els pitjors anys de la crisi van reduir 9.000 milions d'euros en educació. Esa és la diferència.
Sí, el que passa és que és el que vostè me diu, ara estan en oposició, el que passa és que vostè té una memòria i cada vegada que parlem d'algo se recorda de lo que en aquell moment tenien que estar argumentant, no? Perquè jo dic, té una memòria, Sabina, dona compte la xifra de 200 que teníem ara i que teníem en aquell entonces.
Sí, home, també és la meva tasca, no? La meva tasca és esta també. Però el que jo vull dir, la pandèmia, aquesta pandèmia global, mos té que ensenyar a la societat i mos té que ensenyar als polítics que n'hi ha moments en la història que o tots empujem per a que el carro se posi en marxa o no se posarà en marxa, o se posarà malament en marxa, o no anirà en la potència que hauria d'anar i se cotxe i se vaixell. Bueno, ara que Pablo Casado parla de veleros,
sí,
parla de veleros, pues a lo mejor ese velero, para que funcione, tots tenim que soplar i empujar per a que ese velero, que diu el senyor Pablo Casado, vaja a la velocitat que tinga que anar per el bé d'Espanya. Lo que passa és que ell parla molt d'Espanya, però després, a l'hora de la veritat, ni bufa el vent per a que ese velero marxi com té que marxar, ni es penta per a que marxi el nostre estat, no? N'hi ha que estimar a Espanya treballant. N'hi ha que estimar a Espanya recolzant. I ara és un moment clar, i ara vindrà el tema dels pressupostos, que a mi m'ha agradat molt una frase d'Unai, el secretari general de Comissions Obreres, va dir l'altre dia una frase que m'ha agradat molt. Diu, no és qui ha d'aprovar els pressupostos, és el què aniran aquests pressupostos. L'important és el què aniran els pressupostos i no qui ho té que recolzar.
Clar, el que passa és que en funció de qui el recolze pot variar els pressupostos,
és,
no?
Molt, és fonamental. Jo, per això parlo ara de responsabilitat. Ara la responsabilitat de tots els partits polítics és sentar-se en una taula, el diàleg, per el bé del nostre país i de les persones i de l'economia i de la salut i de l'educació. Ara és el moment d'uns pressupostos per a que marxi el nostre, per a que continuï marxant el nostre país i no quedar-nos enrere. Tenim el recolzament d'Europa, que és fonamental. Són, crec que 147.000, no, són 147.000 milions d'euros els que vindran a Espanya i 74.000 o 78.000, no recordo bé la quantitat. És que no tindrem que tornar.
Que tornar, és a fons
no
perdut.
No tindrem que tornar.
En este cas, Sabina, sigui sense acabat el temps.
Ai, és que jo parle.
Vos quedem ahir en els pressupostos, a veure què és el que passarà. Molt anem bé. A veure què tindrem i en qui. què tindrem i en qui, que vostè va dir, i és molt important, i la setmana que ve, si té a bé, tornar a visitar.
Jo cada volta que me conviden, pues jo sí, encantadíssima d'estar a la ràdio del meu poble, enhorabona per el vostre treball, com sempre, i responsabilitat. Ara començarà el curs, molta responsabilitat. Els nostres xiquets són superintel·ligents. Mm. En la pandèmia ja ens ho van demostrar, el bé que se van portar, i jo estic segura que en l'arranc d'este nou curs, en les dificultats que anem a trobar-nos, van a ser un exemple de nou, van ser un exemple en la pandèmia i ara seran un exemple quan es comencen al col·le. Els xiquets se tenen que relacionar entre els xiquets i tenen moltes ganes de veure's i de jugar i d'aprendre.
Moltes gràcies i molt bon dia, diputada.
Molt bon dia i moltíssimes gràcies.
Estás a la 92.2 FM.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas?